Què tal, amics oients? Molt bon dia, benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. 5 minuts més! És dilluns 9 de febrer del 2026. El dia comença amb el cel força serè en general a les nostres comarques i temperatures estables. Tot plegat en una setmana que, novament, Aniol Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Serà variable, però anem a pams. Sí. Comencem per les temperatures.
Va, comencem per les temperatures. Tenim ara mateix 5 graus sota 0 a Vall de Núria. En tenim un de negatiu a Das. Tenim ja 3 graus positius, per exemple, a Sant Pau de Segúries, a Camprodon. També en tenim 3 a la Vall d'en Bas. 4 graus els que tenim a Olot, a les Preses, a Santa Pau, a Mieres, i a Ripoll 5 graus a Besalú, a Banyoles i a Figueres, i 7 graus a Girona i a Roses.
Doncs anem a la previsió del temps.
Doncs parlem de la previsió per aquesta setmana. De fet, comencem parlant del dia d'avui, i és que la primera banda més compacta travessarà el país al llarg del matí. Parlem dels núvols. De fet, això pot deixar alguns plogims matinals dispersos i molt minsos per l'oest del país i una mica de neu al Pirineu, la cota de neu que voltaria els 1.000 metres. Durant les hores centrals de la jornada, amb aquesta banda ja retirada al Mediterrani, veurem clarianes transitòries, però de nou cap al vespre el cel s'ennuvolarà amb núvols més espessos. Probablement cap a les 10 de la nit arribaria un front de precipitacions pel terç oest amb una cota de neu que encara estarà situada entre 1.400 i 1.700 metres. Les precipitacions s'estendran per la resta del país de matinada i seran poc abundants en general. A primera hora la temperatura ha reculat en zones com l'Empordà, però en canvi ha quedat més alta a punts de la Catalunya central. Hi ha hagut poques glaçades fora del Pirineu i Prepirineu. En punts de l'interior també de les comarques de Girona la temperatura quedaria entre 9 i 13 graus. I de cara a demà dimarts acabarà de passar el primer front amb precipitacions poc abundants. Tindrem una pausa d'hores, però arribaran més cadenes frontals.
Doncs aquesta és la situació, temps que no acaba de ser estable. Anem als titulars de la jornada.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
La Generalitat, a través de la Direcció General de Memòria Democràtica, elaborarà un estudi per localitzar més fosses comunes al Ripollès del període de la Guerra Civil.
Es tracta d'una de les accions previstes per intentar omplir un buit de dades existent. Alhora, el Departament treballa per identificar desapareguts i continuar recuperant memòria històrica.
Escoltem el director general de Memòria Democràtica, és en Xavier Menéndez.
Això ho anem fent per comarques i la veritat és que les fosses del Ripollès són escadusseres, per tant creiem que ha d'haver-hi més. Tenim, si és cas, després podem repassar una mica les que tenim, però en tot cas hi ha un buit al Ripollès i el que farem serà encarregar un estudi tècnic, per tant el tindríem a finals d'aquest any, i a partir de les dades que ens puguin proporcionar nosaltres incrementaríem el nombre de fosses del Ripollès, en aquest cas.
Noel i Teisa arriben a un acord per activar un nou servei de bus pels treballadors.
El servei connecta Olot amb el polígon de Begudà i ja és actiu com a prova pilot des del passat 9 de desembre. A partir d'aquest any, el primer servei començarà a partir de les 5 del matí des de la Solfa i el darrer sortirà 4:45 de la nit des del polígon. Segons l'empresa Càrnia Garrotxina, es tracta d'una necessitat i alhora una aposta per facilitar la mobilitat dels treballadors.
Escoltem l'Albert Sant Anton, és el director corporatiu de Persones de Noel.
Tenim la necessitat de reforçar-lo, perquè al final el que volem és que la gent pugui venir en les millors condicions, que pugui fer servir un servei que sigui col·lectiu, que sigui de qualitat, que sigui flexible, i és veritat que la línia pública tenia algunes limitacions i llavors, malgrat hem buscat algun tipus de col·laboracions i estem en bona via d'obtenir-ho o d'aconseguir-ho, el que hem buscat una mica també és facilitar tot això.
Són les 8 i 4. El parc de bombers d'en Ripoll ha efectuat 500.000 de sortides al llarg del 2025.
La major part d'ells han sigut salvaments a muntanya, seguits d'actuacions per la mobilitat. Altres aspectes en els quals s'ha treballat han sigut fuites, obertures de portes o, en menor mesura, incendis de vegetació i forestal.
El caporal del parc de bombers de Ripoll és en Lluís Casals.
Veiem la complexitat de l'accident. Si veiem que és una lesió molt important, evidentment llavors venen els garais amb l'helicòpter, amb els seus serveis, a fer el rescat. Però si només és una torçada del peu, un que s'ha marejat, poca cosa, podem assistir nosaltres.
L'entorn de Sant Sebastià de les Preses es renovarà aquest 2026.
Doncs sí, en aquest sentit, segons l'alcalde Albert Danés, el projecte es troba en període d'audiència pública i ja estan buscant la nova ubicació d'una zona d'aparcament. Danés considera que es tracta d'una mesura de seguretat innecessària en una zona on hi ha comerços i l'escola Bressol, entre d'altres.
Passa mainada i passa gent gran, passen cotxes, bicicletes, patinets, doncs els mals estacionaments Moltes vegades la gent diu, sí, és un minut, però és un minut que sempre pot passar alguna cosa i hem de solucionar-ho. La solució serà doncs, reformar doncs, aquesta zona d'aquí i habilitar una zona d'aparcament molt propera, que l'estem acabant de treballar, per tal de que els comerços no se sentin perjudicats i que els usuaris doncs, freqüents tampoc es sentin perjudicats en el dia a dia.
Les vies verdes continuen consolidant-se com un espai clau per la mobilitat sostenible i l'oci a l'aire lliure al Ripollès.
Les dades més recents mostren un ús creixent d'aquestes infraestructures, tant per a desplaçaments a peu com en bicicleta, una tendència similar a la de la resta de covies de la demarcació. Entre les xifres més destacades, les més de 40.000 persones que van circular a peu per la ruta del ferro o els més de 62.000 ciclistes per la via entre Vilallonga i Llanars.
D'altra banda, s'amplia el servei de renovació del DNI a Olot.
Després d'un acord entre govern espanyol i Ajuntament, a partir d'ara vindran un cop al mes i el següent dos cops, i així successivament. D'aquesta manera s'amplien un 50% més el servei anual, que fins ara era d'un cop al mes.
L'alcalde d'Olot és Agustí Arbós.
Aquest servei ha estat un èxit, ha tingut molt bona rebuda per part de la ciutadania i ha estat tant l'èxit que hem vist que realment necessitaríem fins i tot doncs, poder-lo ampliar. No? Doncs per això doncs, és important haver pogut tenir aquesta reunió avui amb el subdelegat, ja que hem aconseguit, i aquí agrair doncs, aquest esforç que hem tingut doncs, per poder-nos entendre de seguida, una millora d'aquest servei molt important per tothom, que tothom un moment o altre hi ha de passar, hi ha d'anar, i que per tant poder apropar això a una ciutat, al final el que fas és això, ajudar-nos a fer ciutat i a millorar la vida de les persones.
Parlem ara d'alimentació, perquè gairebé 1.000 pots venuts en els 3 primers mesos de funcionament del projecte Mimba.
El president dels placers del Mercat d'Olot posa en valor que és possible gràcies a la feina de tots. Com a novetat, fa una setmana s'ha publicat un llibre de receptes per donar idees i eines per fer servir els productes reaprofitats. A més, aquesta setmana el projecte tindrà presència al Fòrum Gastronòmic de Girona.
El president de la plaça Mercat d'Olot és en Jordi Vilarrasa.
Ara, cada cop doncs, és més realitat, no? Perquè hem vist que la gent doncs, el compra, la gent ens el demana, la gent el busca, i doncs vas, quan surt un projecte així vas, et fa respecte, no?, de com mirar, i la veritat doncs que molt i molt bé. Després jo també el que voldria destacar molt, que amb la Mimba aquesta del mercat també és un projecte que tots els 21 placer s'hi senten representats, no?, que és una feina que tothom hi hem treballat.
La Fira del Fajol és el principal punt de trobada de l'any dels veïns de Batet de la Serra.
A més, aquesta jornada organitzada per l'Associació dels Amics del Fajol busca potenciar el sector primari local i donar una empenta als petits productors. Durant la jornada també es fomenta la cultura tradicional amb els bastoners d'Olot i demostracions de l'antic ofici de treballar el fajol, entre d'altres.
Evidentment, ja ha sigut la Carme de Batet.
Procurem tenir parades de productes molts fet al parc, i els que no són fet al parc, el màxim de proximitat millor. I molta varietat. O sigui, poden trobar coses que no trobaran en una altra fira normal i corrent. Siguin petits productors, més que tot, i bueno, sí que tenim una mica variat, doncs amb bijuteria, amb joguets, una mica de cosa, però lo important és l'alimentació.
I a mig quart de nou us expliquem que els massatges musicals aporten beneficis als nadons.
Un cop per setmana a l'Escola Municipal de Música d'Olot s'hi duen a terme unes sessions que combinen massatges i música. Tot de mares i els seus fills i filles hi participen per tal de treballar el vincle, però també perquè els més petits desenvolupin més i millor l'oïda i el tacte.
Escoltem a l'Anna Roig, és pedagoga musical.
De poder tenir una activitat on els infants i els adults puguin compartir aquesta estona i els petits tinguin aquesta aproximació a la música doncs, d'una manera vivencial.
I una altra història bonica, la que organitzen els familiars dels usuaris de la residència de Can de Bànol. Es tracta de trobades literàries. Tots ells es dediquen, són una desena de voluntaris participants, a engegar aquesta proposta. Cada 15 dies el centre residencial es transforma en un espai de lectura compartida perquè els residents puguin gaudir del món dels llibres. La Isabel Mir és directora de la residència de Can de Bànol.
Moltes de les persones que estan aquí han ser grans lectors i ara per problemes de dèficits visuals, auditius, doncs no poden fer-ho. Llavors sempre està bé que vingui algú i els hi pugui llegir, que ells puguin escoltar coses que segurament havien llegit quan eren joves. I també doncs, fer vincles amb la comunitat, no? Que som una part del poble també.
Avui tenim moltes coses en esports. Un Olot en estat de gràcia guanya el Camp d'Esports de Lleida per la mínima amb un gol de Pau Salvans.
L'extrem imparable des que ha tornat fulmina l'Atlètic Lleida rematant una centrada d'Albert López a la segona meitat. Els olotins s'escapen lluny del descens directe després de firmar dues victòries consecutives fora de casa i 10 punts de 12 en les últimes 4 jornades. El tècnic és Roger Vidal.
Sí, el pla ara és fàcil dir-ho, no? I dir que sí que era el pla, però sí que a partir d'anar matant el partit, que ells cada cop se sentissin menys còmodes, de nosaltres agafar protagonisme en pilota, crec que ha caigut el partit cap a casa nostra.
I ara hem de parlar de la Unió Esportiva Camprodon, que empata 2 a casa contra el Cornellà de Terri en un partit on ha hagut d'anar contra remolc constantment.
Els camprodonins són quarts de la classificació. El següent partit serà contra el Montagut, partit que es va ajornar per la neu abans del derbi fora de casa contra el Camp de Bànol.
En Manel Puigvert és l'entrenador de la Unió Esportiva Camprodon.
Penso que realment el Cornellà ha fet un molt bon plantejament, o sigui, ens ha depressionat moltíssim i ha estat amb un plus més d'intensitat que nosaltres, sobretot a la primera part. Penso que realment ells han fet un bloc mig, però ben fet i molta pressió, estiraven el camp, ens provocaven aquest 1-1 a nivell de centrals, i aquí doncs, no hem estat massa fins. No? I per tant, la primera part hem tingut un parell d'ocasions, però no hem portat el joc ni el pes. No? I al final ells han fet un gol, un bon gol, i a partir d'aquí doncs, nosaltres el que hem hagut de remar.
El Club Patinatge Artístic Olot guanya la semifinal blanca del Campionat de Catalunya.
Les patinadores han aconseguit guanyar amb una puntuació de 41 amb 83 punts.
I la cursa organitzada per la Fundació Oncolliga, la Run for Cancer, ens reuneix 1 miler de participants a Olot.
Els diners recollits serveixen per donar suport a les famílies i malalts de càncer a la demarcació de Girona. Aquest any la xifra ha pujat en més de 200 persones comparada amb la del 2025.
Estava especialment content el delegat de l'Oncolliga d'Olot, en Dani Codinac.
El Dia Mundial del Càncer va començar per aquestes dates, el primer cap de setmana després del 4 de febrer, serveix per recaudar diners per la Fundació Oncolliga a Girona, que ajuda els malalts de càncer i les seves famílies. Unes coses que ajuden és el préstec de material oncològic, també tenim pisos a Girona que la gent quan fa quimio els familiars puguin estar més propers a les famílies, fan iogues pel tema psicologia, per moltes coses d'aquestes.
3 minuts i en punt, 8:45.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Avui obrim parlant de memòria històrica perquè el Departament de Justícia de la Generalitat, a través de la Direcció General de Memòria Democràtica, elaborarà un estudi per localitzar més fosses comunes a la comarca del Ripollès, fosses comunes del període de la Guerra Civil.
Es tracta d'una de les accions previstes per intentar omplir un buit de dades existent. Alhora, el Departament treballa per identificar desapareguts i continuar recuperant memòria històrica.
Guido Sengerote.
L'objectiu de la Generalitat és descobrir abans de finals d'aquest any, a través d'un estudi històric, si hi ha més fosses comunes al Ripollès a banda de les que ja estan detectades i formen part del mapa actual, on n'hi consten 6. I és que des del Departament de Justícia es tenen indicis que n'hi hauria d'haver més i que a la comarca hi ha un buit d'estudi en aquest camp. Ho explica Xavier Menéndez, director general de Memòria Democràtica.
Això ho anem fent per comarques i la veritat és que les fosses del Ripollès són escadusseres, per tant, creiem que ha d'haver-hi més. Tenim, si és cas, després podem repassar una mica les que tenim, però en tot cas hi ha un buit al Ripollès i el que farem serà encarregar un estudi tècnic, per tant el tindríem a finals d'aquest any, i a partir de les dades que ens puguin proporcionar, nosaltres incrementaríem el nombre de fosses del Ripollès, en aquest cas.
La fossa més gran, la de Ribes de Freser, va ser dignificada a finals del 2024 a petició de l'Ajuntament. A 3 més, les de Ripoll, Pardines i Toses es van traslladar els cossos al Valle de Cuelga Muros, cosa que fa més complicada la recuperació i identificació dels cossos, tot i que s'hi està treballant.
El cert és que alguns es van exhumar. I com ho van fer? De qualsevol manera. Per tant, van exhumar aquestes persones, les van posar en caixes, amb els ossos barrejats, amb diversos individus en diverses caixes, i ho van portar a Valle de los Caídos, sense que la majoria dels casos les famílies sapiguessin res. Llavors, com està la situació al Valle de los Caídos en aquests moments? Pues que estan exhumant algunes de les criptes, però l'estat que estan aquestes caixes és de molt deteriorament. I és veritat que han fet algunes identificacions, perquè algunes famílies ho han reclamat, però que els treballs allà són molt lents.
La principal finalitat de totes aquestes accions, finalment, acaba sent restituir la dignitat de les persones que no han pogut ser enterrades per les seves famílies. Des del Departament de Justícia es posa a disposició de la població general un cens de persones desaparegudes. Aquest cada vegada creix més. Les persones interessades a trobar els seus familiars desapareguts poden posar-se en contacte amb el Departament de Justícia i, fent els tràmits corresponents, es faran les proves d'ADN per identificar aquests desapareguts i vincular-los als seus familiars, tot creuant les dades.
Hi ha 4.500 perfils genètics. Quanta gent del Ripollès està en aquest cens? Tenim 25 casos de persones que haurien desaparegut a la comarca del Ripollès. Ara bé, si mirem també les persones que estan desaparegudes però que tenen alguna vinculació o han nascut o van residir al Ripollès, tenim que són 64 casos. És a dir, per tot Catalunya, és a dir, estem parlant d'un Ripollès que potser sabem que va morir la Batalla de l'Ebre o que va desaparèixer la Batalla de l'Ebre. Aquest seria dintre aquests 64, però que siguin persones que haurien desaparegut a la comarca del Ripollès, tenim 25 noms, per tant tenim molt camp a recórrer perquè no sabem on són.
El Departament de Justícia té per objectiu continuar amb les tasques de recuperació de memòria històrica des d'aquest pla de fosses trianual que comença enguany. Alhora, es vol també posar el focus en aspectes com els moviments dels maquis a la zona del Baix Ripollès, com a punt de connexió amb les comarques de la Catalunya central, ja que el tema ha estat poc explorat i estudiat en aquest entorn.
Canviem totalment de qüestió. És un quart de 9 del matí i un minut. Parlem ara d'economia. Noel Alimentària i Teisa arriben a un acord per activar un nou servei de bus adreçat específicament als seus treballadors. El servei connecta Olot amb el polígon de Begudà i ja és actiu com a prova pilot des del passat 9 de desembre.
A partir d'aquest any, el primer servei començarà a partir de les 5 del matí des de la Solfa i el darrer surt a 4:45 de la nit des del polígon. Segons l'empresa Càrnia Garrotxina, es tracta d'una necessitat i alhora una aposta per facilitar la mobilitat dels treballadors.
Més detalls amb en Roger Iser.
La mobilitat en els polígons industrials garrotxins és una de les bases principals pel seu bon funcionament i alhora per facilitar als treballadors una bona arribada als seus llocs de feina. En el cas del polígon de Begudà, milers de persones hi treballen i la majoria ho fan a Noel Alimentària, que actualment compta amb una plantilla de més de 2.600 treballadors. En aquesta línia, l'empresa garrotxina ha signat un conveni de col·laboració amb Teisa per tal de posar en marxa nous horaris d'autobús destinats a millorar els desplaçaments diaris de molts treballadors. N'ha donat més detalls al director corporatiu de persones del grup d'alimentació de Noel, Albert Sant Anton.
Teníem la necessitat de reforçar-lo, perquè al final el que volem és que la gent pugui venir en les millors condicions, que pugui fer servir un servei que sigui col·lectiu, que sigui de qualitat, que sigui flexible, i és veritat que la línia pública tenia algunes limitacions i llavors, malgrat hem buscat algun tipus de col·laboracions i estem en bona via d'obtenir-ho o d'aconseguir-ho, el que hem buscat una mica també és facilitar tot això.
El nou bus sortirà a les 5 del matí des de la Solfa i farà les mateixes parades que el transport regular i a la nit cobrirà la franja de sortida al torn de tarda amb un trajecte en sentit invers a partir de 22:45 de la nit. Per poder utilitzar aquest bus cal disposar d'una targeta de transport específica de Noel que els empleats podran obtenir per 20 euros al mes. El director i gerent de Teisa és Àlex Gilabert.
El que fa és exactament les mateixes parades que fa el transport regular que surt més tard, no? Però amb un horari que coordina doncs, amb l'entrada al matí doncs, d'aquí a la fàbrica de Noel i pensat doncs, pels treballadors de Noel, que de fet era una mica doncs, el que ens demanava l'empresa. I el mateix doncs, a la tarda. Per tant, fa les parades des de la Solfa, sortint des de l'altre extrem d'Olot, passant doncs, per tot el centre d'Olot i parant al davant de l'estació d'autobusos, fins a, diguéssim, doncs, al Barrosa, diguéssim, a la sortida, i després doncs, ja encara cap aquí, cap al polígon de Begudà.
Malgrat que l'acord s'ha formalitzat oficialment aquest divendres, el servei va començar a funcionar el 9 de desembre com a prova pilot. Segons explica el director i gerent de la companyia, l'ús ha anat creixent de manera progressiva gràcies al boca a orella, especialment al trajecte del matí.
En aquests darrers mesos, sobretot, s'està tenint més èxit el del matí que el del vespre, però bueno, és una mica el boca a orella i també doncs, el fer aquesta aposta doncs, perquè els treballadors puguin tenir l'opció de no venir amb cotxe, que és una mica doncs, el principal punt, o amb altres mitjans alternatius com vehicles de mobilitat particular, que a vegades doncs, era complicat doncs, també arribar fins aquí, fins al polígon.
Actualment s'ha contractat un autobús amb capacitat de 55 persones, però Noel no descarta ampliar el nombre de places o afegir més autobusos si la demanda ho requereix.
El Parc de Bombers de Ripoll ha efectuat mig miler de sortides al llarg del 2025. La major part d'ells han sigut salvaments a muntanya, seguits d'actuacions per la mobilitat.
Altres aspectes en els quals s'ha treballat han estat fuites, obertures de portes o, en menor mesura, incendis de vegetació i forestals.
De les 479 sortides realitzades pel Parc de Bombers de Ripoll al llarg del 2025, prop de 200 corresponen als salvaments. Si bé la comarca és la primera de Catalunya en rescats de muntanya, on intervenen els GRAE amb seu a Olot, des de la seu ripollesa també s'actua a mitja muntanya, on moltes altres persones pateixen accidents i necessiten ser ateses. Ho explica Lluís Casals, caporal del Parc de Bombers de Ripoll.
Veiem la complexitat de l'accident, si veiem que és una lesió molt important, evidentment llavors venen els GRAES amb l'helicòpter, amb els seus serveis, a fer el rescat. Però si només és una torçada del peu, un que s'ha marejat, poca cosa, podem assistir nosaltres.
Destaquen també les actuacions en vies de comunicació, un total de 120 intervencions per mobilitat. En són un exemple no només els accidents, sinó també col·lapses com el viscut a la collada de Tosses arran de l'última nevada.
Fem molt, com que a la collada hi ha molta neu, hem pujat molt el que és la collada, perquè la gent no porten cadenes, no saben posar cadenes, el cotxe els hi patina i llavors fan petits cops. No són grans xocs, per dir alguna cosa, però són aquestes assistències que hem de ser allà per ajudar-los.
Sí que des de fa alguns anys s'ha detectat un augment important d'obertures de pisos, d'una quinzena anuals a una cinquantena. Es deu, sobretot, a que hi ha molta gent gran vivint sola, i que els bombers donen suport al servei de teleassistència.
Molta gent viu sol, molta gent gran viuen sol, llavors moltes vegades tenen els familiars lluny de casa seu i no tenen la clau, llavors, com que hi ha el pulsador aquest, el teleassistència, ens demanen ajuda a nosaltres per anar a obrir la vivenda.
Les sortides per incendis forestals, una vintena, han estat aquest any en gran majoria per donar suport a comarques veïnes. També es fan intervencions a la tardor per xemeneies que s'encenen i també per accidents domèstics amb el foc al llarg de tot l'any.
S'amplia el servei de renovació del DNI a Olot després d'un acord entre govern espanyol i Ajuntament. A partir d'ara vindran un cop al mes i el següent dues vegades, i així de forma anual successiva.
D'aquesta manera s'amplien un 50% més el servei anual, que fins ara era d'un cop al mes.
Gerard Puigdemont.
Fa uns mesos es va recuperar el servei de renovació del DNI a la ciutat d'Olot. Fins ara s'ha donat servei un cop al mes, però a partir d'ara durant l'any vindran un 50% més, de manera que un mes vindran un cop i el següent mes dues vegades. I així successivament. Agustí Arbós és l'alcalde d'Olot.
Aquest servei ha estat un èxit, ha tingut molt bona rebuda per part de la ciutadania i ha estat tant l'èxit que hem vist que realment necessitaríem fins i tot poder-lo ampliar. No? Doncs per això és important haver pogut tenir aquesta reunió avui amb el subdelegat, ja que hem aconseguit, i aquí agrair aquest esforç que hem tingut per poder-nos entendre de seguida, una millora d'aquest servei molt important per tothom, que tothom un moment o altre hi ha de passar, hi ha d'anar, i que per tant poder apropar això a una ciutat, al final el que fa és això, ajudar-nos a fer ciutat i millorar la vida de les persones.
Des del govern espanyol valoren positivament com està funcionant aquest servei i per això diuen i continuen apostant. En parla Pere Parramon, subdelegat del govern espanyol.
La Bidoc, aquest vehicle que enviem en les diferents poblacions de les comarques gironines per poder atendre aquesta expedició del DNI o del passaport, la veritat és que està donant molt bons resultats. Tot durant l'any 2025 vam fer-ne 3.000 en totes les comarques gironines, en el que portem d'any, i portem molt poquet, portem ja 250 a la ciutat d'Olot.
L'ampliació d'aquest servei era una demanda que feia setmanes que l'Ajuntament d'Olot havia fet.
És un quart i mig de nou, anem als esports i comencem parlant de futbol, perquè un d'Olot en estat de gràcia guanya al Camp d'Esports de Lleida amb un gol de Pau Salvans. Resultat final 0-1. L'extrem imparable d'Isca ha tornat, fulmina l'Atlètic Lleida, rematant una centrada d'Albert López a la segona part.
Els olotins s'escapen lluny del descens directe després de firmar dues victòries consecutives fora de casa i 10 punts de 12 en les últimes 4 jornades.
David Planella.
Fins fa només 15 dies la Unió Esportiva Olot no havia guanyat cap partit fora de casa. Ara, en canvi, l'equip de Roger Vidal suma dues victòries consecutives lluny de la Garrotxa. La d'ahir va ser el Camp d'Esports de Lleida contra el rival que abans de començar la jornada marcava la zona de descens i que ara ja té 9 punts menys que els olotins. Un gol de Pau Salvans a la mitja hora de la segona meitat va decidir un partit en què fins aleshores havia passat ben poca cosa. Roger Vidal.
si era el pla, ara és fàcil dir-ho, no? I dir que sí que era el pla, però sí que a partir d'anar matant el partit, que ells cada cop se sentissin menys còmodes, de nosaltres agafar protagonisme en pilota, crec que ha caigut el partit cap a casa nostra.
L'Olot es va haver d'adaptar a un escenari gens propici. El partit va estar condicionat pel mal estat del terreny de joc i pel plantejament de l'Atlètic Lleida, que es va tancar amb un bloc baix i va esperar camp propi. En aquest context, els olotins no es van sentir còmodes a la primera part. Vam haver d'esperar la segona per veure'l circular la pilota més ràpidament i acostar-se a la porteria de Pau Torres. El porter lleidatà, però, va tenir molt poca feina i quan va tocar la pilota va ser per treure-la del fons de la xarxa. Al minut 29, una centrada d'Albert López per la banda esquerra, que Nuja Marong no va poder rematar per molt poc, va arribar al segon pal, on Pau Salvans va fusellar per marcar el 0-1. Amb el marcador a favor i a falta d'un quart d'hora llarg perquè s'acabés el partit, l'Olot no va patir gens. Es va defensar amb la pilota, i també sense, i no va concedir cap oportunitat a un Atlètic Lleida impotent. Roger Vidal destaca la gestió del resultat que va saber fer el seu equip.
Sí, crec que em va estar molt bé. Crec que és un tram que teníem pendent, perquè la setmana passada aixequen un 2-0 i crec que hem estat molt bé amb pilota, sapiguem gestionar els minuts. Crec que a partir del 0-1 hi ha poques ocasions clares de l'Atlètic Lleida, els perillos havien arribat amb el 0-0. Per tant, molt content amb aquest tram de partit que ha fet l'equip, que ha mostrat maduresa i saber estar.
La victòria al camp d'Esports de Lleida és or per un Olot que es troba en un gran estat de forma. Ha sumat 3 victòries i un empat en els últims 4 partits, 10 punts de 12, que han enfilat l'equip als 30 punts a la classificació. Ja en té 7 de marge respecte de la zona de descens directe i 3 respecte del lloc de play-out.
La Unió Esportiva Camprodon empata 2 a casa contra el Cornellà de Terri.
Doncs sí, el Cornellà de Terri es va avançar al marcador en la que va ser l'única oportunitat que van tenir a la primera meitat. No va ser fins a la segona part que el Camprodon va aconseguir el gol de l'empat. L'alegria va durar poc, després d'un mal refús d'una falta que va provocar l'1-2. En una acció enrabassada dins l'àrea, un clar penal va posar l'empat a 2, amb el qual ja s'arribaria al final del partit. Des del cos tècnic del Camprodon, de fet, el seu entrenador Manel Puigvert, entrenador del Camprodon, destaca el bon plantejament dels rivals.
Penso que realment el Cornellà ha fet un molt bon plantejament, o sigui, ens ha pressionat moltíssim i ha estat amb un plus més intensitat que nosaltres, sobretot a la primera part. Penso que realment ells han fet un bloc mig, però ben fet i molta pressió, es tiraven al camp, ens provocaven aquest 1-1 a nivell de centrals, i aquí doncs, no hem estat massa fins. No? I per tant, en la primera part hem tingut un parell d'ocasions, però no hem portat el joc ni el pes. No? I al final ells han fet un gol, un bon gol, i a partir d'aquí doncs, nosaltres el que hem hagut de remar.
El Camprodon aquesta setmana recuperarà el partit ajornat contra el Montagut, que es va ajornar per pluja.
Atura la caiguda del cabell amb la força del mar. A Perruqueria Pili López descobreix l'Experience, la talassoteràpia capilar, un tractament professional amb actius marins, oligoelements i minerals que enforteixen l'arrel, estimulen el creixement i redueixen la caiguda del cabell. Menys caiguda, cuir cabellut més sa i més força, densitat i vitalitat. Un tractament relaxant i revitalitzant, ideal per a cabells debilitats, estrès capilar o canvis estacionals. Experience, la ciència del mar al servei del teu cabell. Ara a Perruqueria Pili López, al carrer Madrid 82 d'Olot, darrere el Carrefour. Truca'ns per més informació i reserva la teva experience al 972 97 52 70. Perruqueria Pili, la teva imatge, el teu estil.
Vols un motor amb potència i bon rendiment? A Minguet Diesel t'omplim el dipòsit amb el dièsel de màxima qualitat del mercat, al millor preu. Sense sorpreses, només quilòmetres de confiança. Minguet Diesel, la qualitat que es nota, el preu que es valora.
Vols gaudir de la cuina tradicional catalana? Tens ganes de menjar-te uns bons canelons, una paella o potser fer unes tapes amb els amics i la família? Gaudeix dels nostres menús diaris i de cap de setmana, tant per dinar com per sopar, en un entorn familiar i acollidor a la Perla Restaurant. I si vols gaudir dels plats de sempre a casa teva, a la Perla Cuina ho trobaràs tot. Vols veure la pinta que fan els nostres plats per anar agafant gana? Segueix-nos a les xarxes socials La Perla Cuina i La Perla Restaurant. Reserva ara la teva taula al restaurant o fes el teu encàrrec de menjar per emportar trucant al 972 26 23 26. Gaudeix del menjar de la Perla, plats de la cuina tradicional catalana.
Però què fas?
No és el que sembla, carinyo.
Com que no? Estaves al llit embolicada amb un nòrdic.
Xxxt, prova'l, t'agradarà. És irresistible.
A Matalasseria Reixac d'Olot descobriràs plaers que no t'esperaves. Matalassos, nòrdics, coixins i roba de llit per perdre-hi el son o per no voler sortir del llit. Matalasseria Reixac d'Olot. El descans més apassionat. Ens trobaràs al carrer Notari Closells 11 davant els Cines Olot.
Cop i Olot, la més gran superfície del món de l'oficina i l'escola de les nostres comarques. Autoservei de còpies i impressions en color i blanc i negre. Enquadernacions, plastificacions i confecció de segells de goma. Estem a la carretera de Riudaura 14, al 972 26 86 65 i a copiolot.com. Obert de 9 a 2 i de 5 a 8. Dissabtes de 10 a 2. Cop i Olot, més de 30 anys de servei tècnic a tot Catalunya.
Molt bon dia, són 2:15 del matí. Si ara mateix acabeu d'engegar la ràdio, heu de saber que el dia va de tot això.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
La Generalitat, a través de la Direcció General de Memòria Democràtica, elaborarà un estudi per localitzar més fosses comunes al Ripollès del període de la Guerra Civil.
Es tracta d'una de les accions previstes per intentar omplir un buit de dades existent. Alhora, el departament treballa per identificar desapareguts i continuar recuperant memòria històrica.
En Xavier Menéndez és director general de Memòria Democràtica.
Això ho anem fent per comarques i la veritat és que les fosses del Ripollès són escadusseres, per tant creiem que ha d'haver-hi més. Tenim, si és cas, després podem repassar una mica les que tenim, però en tot cas hi ha un buit al Ripollès i el que farem serà encarregar un estudi tècnic, per tant el tindríem a finals d'aquest any, i a partir de les dades que ens puguin proporcionar nosaltres incrementaríem el nombre de fosses del Ripollès.
Noel i Teissa arriben a un acord per activar un nou servei de bus pels treballadors.
El servei connecta Olot amb el polígon de Begudà i ja és actiu com a prova pilot des del passat 9 de desembre. A partir d'aquest any, el primer servei començarà a partir de les 5 del matí des de la Solfa i el darrer surt a 2:15 de la nit des del polígon. Segons l'empresa Càrnia Garrotxina, es tracta d'una necessitat i alhora una aposta per facilitar la mobilitat dels treballadors.
Així ho destaca el director corporatiu de persones de Noel, Albert Sant Anton.
Tenim la necessitat de reforçar-lo, perquè al final el que volem és que la gent pugui venir en les millors condicions, que pugui fer servir un servei que sigui col·lectiu, que sigui de qualitat, que sigui flexible, i és veritat que la línia pública tenia algunes limitacions i llavors, malgrat hem buscat algun tipus de col·laboracions i estem en bona via d'obtenir-ho o d'aconseguir-ho, el que hem buscat una mica també és facilitar tot això.
Avui també hem sabut que el Parc de Bombers d'en Ripoll ha efectuat mig miler de sortides al llarg del 2025.
La major part d'ells han sigut salvaments a muntanya seguits d'actuacions per la mobilitat. Altres aspectes en els quals s'ha treballat han estat fuites, obertures de portes o, en menor mesura, incendis de vegetació i forestals.
Escoltem precisament en Lluís Casals, que és caporal del Parc de Bombers de Ripoll.
Veiem la complexitat de l'accident. Si veiem que és una lesió molt important, evidentment llavors venen els garais amb l'helicòpter, amb els seus serveis, a fer el rescat. Però si només és una torçada del peu, un que s'ha marejat, poca cosa, podem assistir nosaltres.
I s'amplia el servei de renovació del DNI a Olot. Després d'un acord entre el govern espanyol i l'Ajuntament, a partir d'ara vindran un cop al mes i el següent dues vegades, i així successivament. L'alcalde Agustí Arbós destaca la importància de la mesura.
Aquest servei ha estat un èxit, ha tingut molt bona rebuda per part de la ciutadania i ha estat tant l'èxit que hem vist que realment necessitaríem fins i tot poder-lo ampliar. No? Doncs per això és important haver pogut tenir aquesta reunió avui amb el subdelegat, ja que hem aconseguit, i aquí agrair aquest esforç que hem tingut per poder-nos entendre de seguida, una millora d'aquest servei molt important per tothom, que tothom un moment o altre hi ha de passar, hi ha d'anar, i que per tant poder apropar això a una ciutat, al final el que fas és això, ajudar-nos a fer ciutat i millorar la vida de les persones.
Temes que tractarem a partir d'ara en aquest segon tram horari, doncs bé, parlarem de l'entorn de Sant Sebastià de les Preses, que es renovarà aquest 2026.
Segons l'alcalde del poble, Albert Danés, el projecte es troba en període d'audiència pública i ja estan buscant la nova ubicació d'una zona d'aparcament.
Les vies verdes continuen consolidant-se com un espai clau per la mobilitat sostenible i l'oci a l'aire lliure al Ripollès.
Les dades més recents mostren un ús creixent d'aquestes infraestructures, tant per a desplaçaments a peu com en bicicleta, una tendència similar a la de la resta de covies de la demarcació.
Ja s'ha venut un miler de pots en els tres primers mesos del funcionament del projecte Mimba.
El president dels placers del Mercat d'Olot posa en valor que és possible gràcies a la feina de tots.
La Fira del Fajol és el principal punt de trobada de l'any dels veïns de Batet.
A més, aquesta jornada organitzada per l'Associació dels Amics del Fajol busca potenciar el sector primari local i donar una empenta als petits productors.
Els massatges musicals aporten beneficis als nadons.
Un cop per setmana a l'Escola Municipal de Música d'Olot s'hi duen a terme unes sessions que combinen massatges i música.
I avui també us parlarem de les trobades literàries de la residència de Can de Bànol, una iniciativa que ha sortit de les pròpies famílies dels usuaris i que realment està tenint molta acceptació. Anem als esports, hem de parlar de l'Olot. Un Olot en estat de gràcia guanya el Camp d'Esports de Lleida amb un gol de Pau Salvans. Resultat final 0-1.
L'extrem imparable des que ha tornat fulmina l'Atlètic Lleida rematant una centrada d'Albert López a la segona meitat.
I la Unió Esportiva Campordona empata 2 a casa contra el Cornellà del Terri en un partit on ha hagut d'anar contra remolc constantment.
Doncs sí, els campordonins són tercers a la classificació i el pròxim partit serà el partit ajornat contra el Montagut aquesta setmana.
De la seva banda, el Club Patinatge Artístic Olot guanya la semifinal blanca del Campionat de Catalunya.
Les patinadores han aconseguit guanyar amb una puntuació de 41 amb 83 punts.
I la cursa organitzada per la Fundació Encolliga, la Run for Cancer, ens reuneix un miler de participants a Olot.
Els diners recollits serveixen per donar suport a les famílies i malalts de càncer a la demarcació de Girona.
8:35.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Un altre dia de caos ferroviari. Atenció, perquè si ja la situació era prou complicada per la situació de les infraestructures del país, ara a més s'hi suma la vaga a Renfe, que complica més el servei a totes les línies de Rodalies. Renfe ha informat que no s'estan complint els serveis mínims en la primera de les tres jornades consecutives de vaga. Avui també hem de parlar de política, perquè el Partit Popular guanya a l'Aragó, però depèn més de Vox, que doble els resultats, mentre el PSOE es desploma.
El PP de Jorge Azcón perd 2 escons i el PSOE de l'exministre Pilar Alegría en perd 5 i igual als pitjors resultats del partit fins ara.
El socialista Seguro s'imposa al candidat d'extrema dreta i serà el pròxim president de Portugal.
En la segona volta de les eleccions presidencials, l'exministre ha obtingut pràcticament 2 de cada 3 vots i supera el candidat d'extrema dreta, André Ventura.
Anem al Japó, hi ha hagut eleccions també. Takaishi obté una majoria aclaparadora i estén la mà a Donald Trump.
La jornada electoral s'ha desenvolupat enmig de nevades que han complicat la mobilitat al país amb la cancel·lació de 37 línies de tren, 58 rutes de ferri i 54 vols.
Avui és notícia en la crònica judicial que un avi es fa passar per la seva neta de 8 anys al WhatsApp i caça un padrasta.
El Tribunal Suprem ratifica la sentència de 10 mesos de presó per a l'home que va contactar amb la menor i li va demanar fotos sexis.
I Cirata col·lecciona gaudís abans dels Oscars en una nit que premia també Frontera i Sorda.
Àngela Cervantes i Mario Casas, millor actriu i millor actor protagonistes. Bruna Cusí i Álvaro Cervantes, millor actriu i millor actor secundaris. I Lucía García, millor intèrpret revelació per Romeria.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife, embalatge responsable, futur sostenible.
Anem a la previsió meteorològica de cara a les properes hores. El dia ha començat força serè, però serà una setmana moguda. Dani Ramírez.
Comencem la setmana avui amb un cel ennuvolat o mig ennuvolat. La majoria, al matí d'hora, núvols alts i mitjans, amb alguna escletxa, alguna clarina a la Costa Brava, més tapat a Osona, el Ripollès. Aquí la temperatura no ha baixat tant com en dies anteriors. Per exemple, Vic, una mínima de 5, Olost, a Lluçanès, 4 graus positius, a Olot, mínima 2, la Vall d'en Bas, 2, Mieres, 1 grau negatiu, a Planoles, a Puigcerdà, 2 negatius, 4 sota 0 a Das, o, per exemple, 6-7 sota 0 als cims més alts del Pirineu. Aquí fa fred, a 2.400-2.500 metres del Ripollès i la Cerdanya. Bé, previsió que avui ens indica alguna gotellada, algun plogim que pugui caure entre el migdia, la tarda, Al matí més o menys anirà aguantant, però això sí, núvols abundants, fins i tot més espessos, més gruixuts, poc sol avui a partir d'aquest migdia i tarda. La pluja que pugui caure serà poc important, entre 1 i 5 litres a comarques interiors, cap a la costa pràcticament no arribarà la pluja, i si neva a cota una mica més alta, ja 1.700-1.800 metres. La temperatura demà i demà passat serà més alta, van passant fronts desgastats, demà un front càlid, pot caure una mica de pluja ja al matí migdia, però la neu pujant de 2.000 a 2.400 metres. Dimecres també pot caure algun ruixat. Si neva, dalt de tot. Al pujar la temperatura, un ambient més primaveral, ja nevaria poquet a 2.500 metres. I aniran arribant pertorbacions també divendres, matinada, matí de dissabte, però segurament entre la tarda de dissabte i diumenge tindrem una pausa i sembla que es trencaria una mica la ratxa de tantes pertorbacions atlàntiques. Això seria, doncs, una novetat, a veure si és veritat, perquè portem pràcticament dos mesos que no acaben mai de passar aquestes pertorbacions de l'oest i nord-oest.
El 2026 s'obre davant nostre com una nova finestra. Una finestra plena d'oportunitats, de reptes, de futur. A Bassols Energia evolucionem, innovem, ens digitalitzem, però sense oblidar mai qui som, perquè la tecnologia és el camí. Però les persones continuen sent el centre. La proximitat, l'escolta, el compromís amb el territori, això és el que ens mou. Bassols Energia. Avançar sense perdre l'essència.
Cinc minuts i tres quarts de nou, seguim desenvolupant continguts informatius de les nostres comarques. Ara anem cap a les preses perquè l'entorn de Sant Sebastià es renovarà aquest any. Segons l'alcalde del poble, Albert Danés, el projecte es troba en període d'audiència pública i ja estan buscant la nova ubicació d'una zona d'aparcament.
Danés considera que es tracta d'una mesura de seguretat innecessària en una zona on hi ha comerços i l'escola Bressol, entre d'altres.
La zona de l'ermita Sant Sebastià de les Preses és una de les entrades del nucli antic del municipi. El pas dels anys s'ha convertit en un espai on hi circulen desenes de vehicles al llarg del dia, fet que provoca un trànsit que no genera una seguretat idònia, segons ha apuntat l'alcalde de les Preses, Albert Danés. Per aquests motius, des de l'equip de govern de l'Ajuntament de les Preses, fa unes setmanes es va aprovar per dur a audiència pública el projecte de renovació d'aquesta zona. Segons Danés, es tracta d'una actuació necessària pel municipi.
Passa mainada, i passa gent gran, passen cotxes, bicicletes, patinets, doncs els mals estacionaments. Moltes vegades la gent diu, sí, és un minut, però és un minut que sempre pot passar alguna cosa i hem de solucionar-ho. La solució serà, doncs, reformar, doncs, aquesta zona d'aquí i habilitar una zona d'aparcament molt propera, que l'estem acabant de treballar, per tal de que els comerços no es sentin perjudicats i que els usuaris, doncs, freqüents tampoc es sentin perjudicats en el dia a dia.
Actualment el projecte es troba en període d'informació pública amb possibilitat d'examen i de formulació d'al·legacions. L'aprovació del projecte de reurbanització de l'espai públic a l'entorn de l'ermita de Sant Sebastià, redactat per l'arquitecte Francesc Baquer Font i per l'enginyera de camins, Caral Sant Andreu Colàs. Les actuacions previstes tenen com a finalitat millorar l'espai públic de l'entorn de la capella Sant Sebastià en un àmbit aproximat d'uns 578 metres quadrats, amb l'objectiu de resoldre els problemes existents de mobilitat, accessibilitat i qualitat urbana. L'alcalde de les Preses detalla el calendari que hi ha previst.
Aquest any estarà acabat, no sé si començarem mes d'abril, mes de maig, no sé quan es començarà, però sí que la intenció és aquest any 2026, que aquesta és una obra que ja teníem al Pla d'Obres i Serveis, que teníem pel 2027, l'hem avançat per poder-la fer aquest any perquè creiem que és un tema prioritari al nostre municipi.
Una de les parts importants del projecte és la ubicació d'una zona d'aparcament, encara pendent de confirmar-se entre dues o tres opcions que s'estan estudiant.
Les vies verdes continuen consolidant-se com un espai clau per la mobilitat sostenible, l'oci i també el turisme al Ripollès. Les dades més recents mostren un ús creixent d'aquest tipus de vies, d'aquest tipus d'infraestructures, tant per a desplaçaments a peu com en bicicleta, una tendència similar a la de la resta d'ecovies que hi ha a la demarcació.
Entre les xifres més destacades, les més de 40.000 persones que van circular a peu per la ruta del ferro o els més de 62.000 ciclistes per la via entre Vilallonga i Llanars.
Ha analitzat aquestes dades la Paula Sayagó.
Més de 80.000 persones van transitar només per tres de les vies verdes de la comarca. 40.905 ho van fer per la ruta del ferro, 16.812 pel camí ral i 25.573 per la via de Llanars i Vilallonga de Ter. Aquestes xifres es desprenen de l'estudi 2025 realitzat pel Consorci de les Vies Verdes de Girona. En aquest informe es presenta l'anàlisi de les dades sobre la freqüentació de les rutes gestionades per l'ENS. La quantificació d'usos s'extreu dels 12 comptadors instal·lats en diferents punts de la demarcació, dos dels quals situats a la comarca. Durant l'any 2025 es van registrar un total de 490.997 usos en bicicleta. A escala de la demarcació es mostra un increment clar de l'activitat ciclista a partir sobretot de la primavera. A la ruta del ferro es van comptar 62.029 passos entre Vilallonga i Llanars, 14.881, i el camí ral de Can de Bànol Ripoll van ser 5.618. Respecte al 2024, les xifres només es poden comparar a la ruta del ferro i del carbó, on ja hi havia instal·lat els comptadors. El 2025 presenta una evolució estable del nombre total d'usos, mentre l'any passat es van produir un lleuger increment i es van superar els 40.000 vianants per la via ripollesa. En el cas de l'ús en bicicleta, registra un valor inferior al de l'any anterior, mentre l'any 2024 s'apropaven als 100.000, el 2025 van superar lleugerament els 60.000. Al Ripollès, els usos de vies verdes segueix la tendència de la resta d'ecovies de la demarcació.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
El projecte Mimba, engegat per la plaça Mercat d'Olot, funciona. Ho diuen les dades, gairebé 1.000 pots venuts en un termini de 3 mesos.
El projecte Mimba del Mercat d'Olot es consolida amb gairebé 1.000 de pots venuts en els 3 primers mesos des del seu naixement. Aquest exemple d'economia circular surt dels excedents de l'activitat a la plaça Mercat d'Olot. A més, la iniciativa tindrà presència al Fòrum Gastronòmic de Girona que es porta a terme aquesta setmana. El president de l'Associació de Placers de la plaça Mercat d'Olot, Jordi Vilarrasa, es mostra molt satisfet per la consolidació del projecte i posa en valor que és una feina de tots els placers.
Ara, cada cop doncs, és més realitat, no? Perquè hem vist que la gent doncs, el compra, la gent ens el demana, la gent el busca i doncs, a vegades quan surt un projecte així, a vegades et fa respecte, no? De com mirar i la veritat doncs, que molt i molt bé. Després jo també el que voldria destacar molt que amb la Mimba aquesta del mercat també és un projecte que tots els 21 placers s'hi senten representats, no? Que és una feina que tothom hi hem treballat.
El pot més popular amb més de 400 exemplars venuts és el de brou d'escudella, seguit amb més de 200 pels pots de brou de peix i 148 unitats de brou de llegums. El xef darrere del projecte culinari, Pere Planagumà, admet que encara queda molta feina per fer.
Realment el coneix molt poca gent. Aquí lo important ara hi ha una feina entre tots de fer-ne difusió, de donar-lo a conèixer i ja es veurà més endavant doncs, si dona per fer alguna altra cosa o molt orgànicament, doncs, i donat que és un projecte d'economia circular per gastronomia circular, doncs ser capaços d'utilitzar tota la merma que generem i anar fent amb això.
A més, durant les darreres setmanes, Planagumà ha escrit un llibre de receptes amb l'objectiu de donar eines per preparar plats fent servir aquests productes de reaprofitament.
I ara marxem cap a Batet sense deixar el producte de quilòmetre zero. La Fira del Fajol és el principal punt de trobada de l'any dels veïns de Batet.
Aquest cap de setmana tot Batet de la Serra s'ha reunit per la Festa del Fajol, una celebració on gran part de la comarca s'apropa pel seu atractiu gastronòmic i cultural. La presidenta dels Amics del Fajol, Carme Plana, assegura que a les parades es potencia el producte local per fomentar els agricultors i ramaders del territori.
Procurem tenir parades de productes molts fet al parc i els que no són fet al parc el màxim de proximitat millor i molta varietat. O sigui, poden trobar coses que no trobaran en una altra fira normal i corrent. Siguin petits productors, més que tot, i bueno, sí que tenim una mica variat, doncs amb bijuteria, amb joguets, una mica de cosa, però lo important és l'alimentació.
Una fira que no només fomenta el sector primari de casa, sinó que també serveix com a punt de reunió per a un poble tan disseminat com Batet de la Serra. Parla el seu alcalde, Tavi Algaró.
Que ens ajuntem la gent del poble
per organitzar tot aquest tema. Hi ha l'associació d'Amics del Fajol, que són els que organitzen durant l'any, però avui tothom s'arremanga i col·labora a participar, que això tiri endavant. Per tant, com a poble, bueno, ens serveix per això, per sociabilitzar, per reunir-nos, encara que sigui treballant.
La gent que ha visitat la fira ha pogut trobar paradetes amb diferents productes, una demostració de balls tradicionals i també de l'ofici de batre, ventar i moldre el fajol. El pregó que ha inaugurat la jornada ha estat a càrrec d'en Dani López, músic, compositor i veí de Batet de la Serra.
La veritat és que em va fer moltíssima il·lusió que m'ho proposessin i m'ha servit d'alguna manera per entendre una mica més què és el fajol, quan es planta, quan es cull, quin gust té, quins plats se'n fan i una mica més, doncs, la cultura en general de Batet de la Serra.
A més, com és tradició quan el pregó del poble és un músic, López ha creat una cançó. En aquest cas, inspirada en el cereal que dona identitat a Batet de la Serra. Farinetes de fajol.
Falten 10 minuts per les 9 del matí. No sé si sabíeu que els massatges musicals aporten beneficis als nadons. Un cop per setmana, a l'Escola Municipal de Música d'Olot s'hi duen a terme unes sessions que combinen massatges i música. Tot de mares i els seus fills i filles hi participen per tal de treballar el vincle, però també perquè els més petits desenvolupin més i millor l'oïda i el tacte.
La música és un bon primer aprenentatge pels nadons. Un cop a la setmana, l'Escola Municipal de Música d'Olot, l'Anna Roig, ofereix unes sessions per nadons i les seves mares en les quals vinculen els massatges i la música.
De poder tenir una activitat on els infants i els adults puguin compartir aquesta estona i els petits tinguin aquesta aproximació a la música, doncs, d'una manera vivencial.
L'Anna és pedagoga musical i fa activitats vinculades a la música amb infants a diferents edats. De fet, la seva feina està lligada a un projecte seu, que porta per títol Massatge amb cançons, que demostra portar beneficis.
Doncs en aquestes sessions de 0-9 mesos, el que fem és agafar l'aprenentatge musical ja des de que són molt petits, des de que han nascut, i també ajuntem el que és la música amb el massatge, perquè el sentit del tacte i el sentit de l'oïda són els primers que es desenvolupen i llavors el que fem és complementar-los.
I és que els nadons són autèntiques esponges i són capaços d'absorbir qualsevol estat d'ànim, per exemple.
Pensem que tota la part musical que hi ha des de petits estan predisposats a rebre tots aquests estímuls musicals i llavors a través del tacte, el tacte també és com un aliment en el qual transmets l'afecte, l'amor, i llavors el que fem és que el que ells reben és que tota, per exemple, el ritme de la música també els hi podem transmetre a través del tacte. Llavors tot això també, els beneficis són molt més grans que si poguéssim treballar de manera independent.
La Sònia Feu és una de les usuàries dels tallers.
L'interès era una mica poder compartir espai amb música i massatges, doncs, amb la meva filla. Estic aprenent a integrar la música amb els massatges, aprendre també a fer massatges infantils, que això em semblava molt interessant, i passar una bona estona amb la meva filla. Vull dir, al final és un moment que tenim ella i jo i és molt bonic.
Aquesta és una de les activitats que promou l'Àrea de Cultura i Educació de l'Ajuntament d'Olot i que suposa per a alguns infants a la ciutat el primer contacte cultural, en aquest cas musical.
I dels petits als grans, perquè la residència de Can de Bànol organitza una nova activitat. Són les trobades literàries. Ha sortit des de les pròpies famílies dels usuaris i té molt èxit, Paula.
Can de Bànol engega les trobades literàries a la residència. Una dotzena de voluntaris visitaran de forma quinzenal els residents i compartiran estones de lectura i companyerisme. Les trobades literàries tenen com a objectiu millorar el benestar de les persones que viuen a la residència. Més enllà de millorar la seva qualitat de vida, els beneficis són múltiples per als usuaris. Escoltem a la directora de la residència, Isabel Mir.
Moltes de les persones que estan aquí han set grans lectors i ara per problemes de dèficits visuals, auditius, doncs no poden fer-ho. Llavors sempre està bé que vingui algú i els hi pugui llegir, que ells puguin escoltar coses que segurament havien llegit quan eren joves. I també, doncs, fer vincles amb la comunitat, no? Que som una part del poble també.
Els voluntaris s'adaptaran als residents i oferiran propostes lectores diverses. Juan Murillo i Elisabet Ortega són dos dels voluntaris.
A mi personalment, doncs, perquè sempre m'ha agradat, a més com que també fem teatre i tot, doncs m'ha agradat la lectura i em va semblar una cosa interessant, no? Acostumo a anar força a la biblioteca i a la biblioteca doncs van fer aquesta proposta i per què no? Em vaig apuntar.
Va sortir per Instagram la proposta de la biblioteca i em va semblar
una opció molt, molt bona per poder col·laborar i mira, aquí estem, intentarem que s'ho passin bé.
El que a mi m'agradarà saber el que tinc davant, què és el que volen, i a partir d'aquí nosaltres ens aprendrem amb ells.
Veurem una mica què ells demanen o si algú proposa alguna cosa, com participen, i a partir d'aquí doncs anirem fent una altra programació.
Aquesta iniciativa va néixer de la trobada anual que fa l'Ajuntament de Can de Bànom al centre residencial. Va ser aleshores quan un grup d'usuaris i els seus familiars van demanar engegar aquest projecte.
És temps d'esports. El Club Patinatge Artístic Olot està d'enhorabona. Les patinadores d'Ester Fàbrega i Ricard Planiol han tornat a fer el que ens tenen acostumats. Aquest diumenge s'ha celebrat a Fontejau la semifinal blanca del Campionat de Catalunya i les patinadores del conjunt olotí han tornat a fer una primera posició.
De fet, presentaven la nova coreografia Estic Enganxat, que vol parlar sobre el tema de les addiccions. A nivell de ball, segurament queden coses a millorar, però per ser la primera vegada hi ha hagut pocs errors i, per tant, han aconseguit quedar primeres a 10 punts d'Altona, que és qui va liderar l'altra semifinal. El CP Olot ha aconseguit una puntuació de 41 amb 83 punts en segona posició. Ha quedat l'Skating Cunit amb 32 amb 49 punts i ha tancat el podi el Masnou amb poc més de 26 punts. A més, el grup de Xou Petit, que era l'altre equip que participava en aquest campionat, ha aconseguit una tercera posició que li permet anar al Campionat de Catalunya, que es celebrarà d'aquí un mes a Granollers i on, òbviament, també hi participarà el grup de Xou Gran.
Gairebé un miler de persones col·laboren amb l'Oncolliga aquest diumenge a la cursa solidària Run for Cancer. Això suposa 200 més que l'any passat i torna als números que hi havia abans de la pandèmia.
Els diners recollits van a parar a l'Oncolliga de Girona. El delegat de l'Oncolliga Olot, Dani Codinà, que explica en què s'utilitzen aquests donatius.
El Dia Mundial del Càncer va començar per aquestes dates, el primer cap de setmana després del 4 de febrer. Serveix per recaudar diners per la Fundació Oncolliga a Girona, que ajuda els malalts de càncer i les seves famílies. Unes coses que ajuden és el préstec de material oncològic. També tenim pisos a Girona que la gent quan fa quimi els familiars puguin estar més propers a les famílies. Fan iogues pel tema psicologia, per moltes coses d'aquestes.
L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, agraeix a l'Oncolliga el seu esforç per fer possible aquest esdeveniment i destaca la funció vital que fan.
I primer tot el que hem de fer és donar-los les gràcies. Donar-los gràcies perquè al final és una cursa organitzada per gent voluntària, per Oncolliga, per gent que a més a més moltes vegades han viscut, com la majoria de nosaltres, que hem viscut de més o menys a prop aquesta malaltia tan dolorosa, i és bonic que poder transformar tots aquests esforços en algo positiu per la ciutat, conèixer la gent i que veus aquesta reacció de la gent, que vol dir doncs, que a la gent li agrada participar-hi i creuen a més a més en aquest objecte, que al final tot això va ajudar les famílies que estan patint de més a prop o de més lluny a aquesta malaltia.
La cursa s'ha dividit en dos nivells diferents, un de 5 quilòmetres, accessible i adreçat a pràcticament tothom, i l'altre, que passava també de 10 quilòmetres per Sant Valentí de la Pinya i pel volcà Montolivet abans de tornar a Olot.
Doncs ho deixem aquí, gràcies per seguir-nos, que passeu un molt bon dilluns, demà hi tornem. Salut a tothom.